Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició de l'Esports 14, programa d'avui dilluns, 12 de maig del 2025. A punt ja per començar un nou programa en aquesta recta final de la temporada esportiva a casa nostra, ja últimes jornades de totes les competicions. Recordem, el bàsquet ja de vacances, acabaven les lligues, i ja centrem esforços en hoquei i futbol, dos esports que també ja doncs, encaren els últims partits de la temporada. En el cas de l'hoquei lliga, per exemple, sí que ens quedarà encara un mes de competició amb els play-offs. Veurem el Noia fins on arriba. El que sí que està clar és que el Noia aquesta temporada recordarà el seu pas per Europa, el seu pas destacat i excel·lent per la màxima competició europea, per la Champions. Es disputava la Final Four a Matosinhos, a prop de Porto, aquest dissabte i diumenge, i l'equip de Sant Sadurní lluitava fins al final a les semis, però que hi ha eliminat davant del Barcelos, un Barcelos que a la postre es proclamava campió d'Europa. Superava el Porto a la final, a la tanda de penals, davant un Porto, que això sí, també donava una de les sorpreses, si és que es pot considerar sorpresa, segurament sí, eliminar aquest Benfica que arribava amb tota l'etiqueta de favorit, fins i tot abans que comencés la competició, que comencés la temporada. D'altra banda, també avui ens centrarem en l'àmbit futbolístic, en tota aquesta suspensió de la jornada de la Lliga Elite, com es desenvoluparà ja la resta de Lliga. Simplement dir que la jornada 29, la penúltima, que s'hauria ja d'haver jugat el dissabte passat, doncs es jugarà aquest proper dissabte. Per tant, al final de la Lliga s'endarrereix una setmana fins al 24 i al 25. Després ja torn pels play-off d'ascens. Ho farem avui en un programa en què, evidentment, ens centrarem en hoquei, però d'una forma més reduïda, ja que moltes categories no es disputaven aquesta setmana.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem el programa d'avui, aquest Esports 14, en el qual, com us dèiem, ja doncs començarem aquest tram inicial parlant d'hoquei patins, del que ha estat el cap de setmana, que ha estat molt important i també de forma destacada. Comencem pel Noia, la Champions, i per iniciar aquest repàs al que donava de si la Final Four de Matosinhos, saludem el nostre company Josep Gomà, que ja el tenim al telèfon. Josep, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, bon dia, ben retrobats de nou. Estem ja al telèfon.
Doncs aquí estem, a punt, per repassar el que ha donat de si el cap de setmana, que malauradament pel Noia doncs, acabava amb un escenari que podia ser previsible, no? Caure a les semifinals un cop arribat d'aquesta Final Four era una dificultat màxima, però bé, la semi contra el Barcelos igualada fins a la segona part en què ja els portuguesos van aconseguir obrir escletxa.
Sí, jo diria que aquest primer partit el Vilanova, la primera part, el Noia, la primera part, va ser molt correcte. Jo diria que inclús en algunes fases va jugar millor que el Barcelos, però la segona part, la qualitat individual, va acabar marcant diferències i l'equip del Barcelos ho va saber-ho aprofitar. Tot i així em quedaria en que ha sigut una Champions amb sorpreses, perquè ja el primer partit ens deparava la sorpresa del Porto, que guanyava el gran favorit, el Benfica, i a la final aquest Porto-Barcelos també la victòria del Porto.
Doncs la Final Four, que com ens deia el nostre company Josep Gomà, que al final s'acabava emportant el conjunt del Barcelos a l'equip que va eliminar el Noi a les semifinals. Una Final Four que era un moment esperat per l'afició sadurninenca, recordem també molts desplaçats, un nombre important d'aficionats, d'acompanyants de l'equip que van estar presents al llarg del cap de setmana ja hores abans, des del mateix divendres doncs ja en presència a Matosinhos, també per la zona de Porto, perquè evidentment era una localitat molt propera, i això sí, independentment del resultat, ja és un moment per recordar, un moment històric pel Noia. Ja ho era, fos el que fos el resultat, ja hi repetim, era molt difícil, era una dificultat màxima poder somiar amb plantar-se a la final, però el Noia tenia les seves opcions i ho va demostrar, perquè de fet el partit, la semi, va ser igualada i ja fins al final, fins a la segona part que el Barcelos va trobar l'encert, va aconseguir perforar la porteria, doncs que el partit també es va moure en aquest sentit a nivell de marcador.
Doncs sí, com tu bé dius, és el fet històric d'estar-hi, l'ADN Sant Sadurní, doncs, després de molts anys, tornava a estar al màxim d'aquesta competició i bé, no va poder donar la gran sorpresa, però s'ha de reconèixer una vegada més, i per molt de greu que ens sàpiga, que el hockey portuguès doncs, també està bastant per damunt del de casa nostra, tot i la bona doncs, predisposició, la bona actitud o la qualitat inclús d'alguns doncs, dels jugadors del Noia, hi havia una mica aquesta diferència que marcava doncs, poder aquest resultat final d'aquest Barcelos 3, Noia 1, i aquesta, un Barcelos que a mi haig de reconèixer que té un senyor equip i que doncs, bé, donava també aquesta sorpresa per penals al final davant del Porto, doncs de quedar campions d'aquesta Champions.
Doncs anem a escoltar les declaracions del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, al final del partit, molt orgullós de la feina del seu equip.
Sí, bueno, primero felicitar al Barcelos por clasificarse para la final, a ellos, a los jugadores, al club y a su afición espectacular. Respecto a nuestros jugadores, también darles las felicitaciones porque han hecho el partido que tocaba. Efectivamente, se ha decantado un poquito al principio con la bola parada, bueno, es parte del juego. Y bueno, y luego pues han tenido esa contra que nos han puesto el 2-0. Aún así, antes de esto, creo recordar que ha tenido Doni Salvado una clarísima en una contra. Bueno, pues son detalles que te hacen estar o no estar. Aún así, el ADN Noia hemos tirado de garra, de pundonor, de fuerza, y hemos conseguido llegar al final con opciones, metiéndonos en el partido con ese penalti de Iván. Entonces, yo estoy muy orgulloso de todos mis jugadores, de nuestra afición, del club, y para nosotros ya era un premio llegar aquí, y creo que no es una oportunidad perdida. Creo que sí hemos aprovechado esta oportunidad porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos disfrutado, y el deporte a veces se gana y a veces se pierde, o en este caso también se aprende. Por lo tanto, decepcionado por la derrota, pero también muy contento por cómo hemos competido. Bueno, esto es espectacular. Yo creo que cualquier deportista le gusta tener estos pabellones con este público. La verdad es que nos hemos sentido tratados muy bien por la afición rival. El jugador le gusta y a los entrenadores nos gusta este ambiente. Por lo tanto, como te he dicho anteriormente, también felicidades por el ambiente. Sí, bueno, nosotros este año hemos crecido mucho, el año que viene sí es verdad que hay muchos cambios en el equipo. Hoy ha habido dos jugadores, que no los voy a nombrar, que han hecho un esfuerzo sobrenatural porque venían con dos lesiones importantes. Y es de agradecer también, ¿vale? Entonces, desde aquí también, gracias por el esfuerzo a todo el equipo, pero también a estos dos jugadores. Bueno, esto es algo que ya hemos hecho en el club, que hemos dejado este punto. Ojalá podamos ir creciendo. Sí, es verdad que el año que viene tendremos jugadores nuevos, pero la temporada todavía no ha terminado, ahora tenemos los playoffs contra el Reus, que es otro equipazo, y al final son los partidos que trabajamos todo el año para llegar a estos partidos y jugar contra los mejores.
Doncs també ho vam veure, que ja semblava un altre món a nivell d'embolcall, no? De tot el que envoltava l'organització d'aquesta Final Four. Doncs a nivell d'imatge, molt diferent.
És un gran espectacle, i a més, doncs, amb els mitjans que disposen, doncs, xapó, sombrero i felicitats per haver-hi estat, haver-ho viscut i que, doncs, que ho puguin recordar-ho i que a veure si en un pla relativament curt pues, si pot tornar a ser, cosa que veritablement, de la manera que estan en el hockey, serà difícil una temporada com aquesta costa de fer.
També el que deia ja Carlos Cortijo, no ha acabat la temporada, encara queda la Lliga, però ja anticipant una mica el que serà l'estiu i l'inici de la temporada que ve, un any de canvis pel Noia, també.
Sí, evidentment hi ha, molt, hi ha baixes, hi ha retirades, hi ha canvis de jugadors, i bé, s'haurà de començar un projecte nou, bé, amb algun jugador, amb encara amb jugadors de casa, Salvador, en Esteller, en Costa, que encara doncs, es mantindran a l'equip, hi haurà canvis a la porteria, Jordi Bargalló que es retirarà, i a veure, les noves incorporacions, doncs, aquesta adaptació sempre costa una mica, però doncs, de que es puguin adaptar el més ràpid possible.
Doncs ho anirem veient, perquè encara queden els play-offs, que encara no han començat. Això serà ja dissabte pel Noia.
Sí, dissabte aquest Reus-Noia, el primer partit a la pista del Reus. Sembla que, si no vaig equivocat, és a les 9 del vespre.
Sí.
I que serà el primer partit, doncs, a recordar que aquests partits es jugaran a 3, el primer partit a Reus, segona Noia, i si hi ha un tercer partit seria a la pista del Reus. Recordar que el Barcelona Alcoi es jugarà el divendres, dia 16, s'aprofitarà aquest Barcelona Alcoi per fer l'homenatge a Panadero pel seu acomiadament la passada temporada. Liceu Lleida jugaran també a 6:45 el dissabte, Reus Noia i a l'Igualada Calafell, que també es jugarà aquest partit, no he vist, no he sabut veure encara l'hora, per quina hora doncs està marcat de jugar-se.
Doncs ho comentarem. Interessant aquest inici dels play-off. La primera jornada, doncs, el que comentava en Josep Gomà, divendres a 9:15 al Barça Alcoi, a 6:45 de dissabte al Liceo Lleida, a 9:00 del vespre de dissabte al Reus Noia i a 6:00 de diumenge a aquest Igualada Calafell. Els primers partits de les respectives sèries. També en l'horitzó hi ha aquests play-off, no? Pel 9è desè lloc, aquesta classe exacte, europea sí. I la promoció de permanència.
Bé, primer hi ha la del Premi de la FEP, però que encara a hores ara, doncs, igual aquest partit Caldes-Voltregà que se jugarà, igual tampoc no té cap valor perquè no estan definits encara els equips que es classificaran per la segona competició europea. I quedarà doncs l'emocionant Sant Just el Picat, també a 3 partits, 17 i 20 de maig, 24 i 27, en cas de que hi hagués un tercer partit. Cada queda emoció, queda molt en joc i, evidentment, doncs, ho seguirem, perquè jo crec que, a més, doncs, hi haurà partits d'aquests que els podrem veure per la televisió, el que doncs, sempre també és un plus. Ja que parlem bé, després parlem de l'Hockey Plata, però ja tenim nou equip d'Hockey Lliga, en aquest cas de l'Hockey Plata surt, que és el Ribes, equip que va perdre categoria, que ja aquesta setmana, matemàticament, ja és nou equip de l'Hockey Lliga.
Encara per decidir, al fil dels ascensos, el que passi al grup nord. Màxima igualtat a una jornada per la conclusió.
Sí, però aquesta jornada era molt vital, aquest partit Vendrell-Cerdanyola, el va resoldre molt bé el Cerdanyola, i el partit del Sum, en el seu desplaçament a Tordera, també el va resoldre molt bé, i per tant em dona la sensació, tenint en compte que ja el darrer partit és Sum, companyia de Maria, que un equip que també ja s'ha salvat, i que el Cerdanyola jugarà amb el Tordera, aquí doncs el Sum pujarà directament, i el Cerdanyola serà el que farà la promoció amb el segon classificat del grup sud, no sé en aquests moments l'equip...
El Manlleu.
El Manlleu és el que, tot i que va empatar aquesta setmana, el Manlleu doncs és el que... Sí, sí, perquè el Girona està ja a 4 punts. Probablement doncs el Manlleu serà aquest partit definitiu Cerdanyola-Manlleu. També el Manlleu que va perdre categoria en fa poques temporades, i el Cerdanyola, que aquest ja fa moltes temporades que no està a l'Hockey Lliga.
A categories catalanes, poquet hoquei aquesta setmana, moltes categories que no tenien partits, i les categories que serien endavant, també partits comptats amb els dits d'una mà.
Sí, aquí, bé, tens el resultat de l'Hockey Plata Nord i l'Hockey Plata Sur.
Doncs som-hi, anem primer amb aquests resultats del grup nord de l'Hockey Plata. Penúltima jornada de Lliga, Companyia de Maria 2, Espanyol 3, Tordera 1, Xum 5, Vendrell 1, Cerdanyola 8, Dominico 6, Oviedo 3, Mataró 3, Sant Feliu 4 i Igualada 6, Sant Cugat 6. Això és el que dèiem, per davant una jornada. I a la classificació del grup nord, el Xum líder amb 55 i el Cerdanyola segon amb 54. Faltarà veure si hi ha algun altre moviment de darrera hora, però sembla poc improbable tenint en compte els rivals que tenen els dos equips.
Sí, aquí el que era important era el Dominico, s'imposava a l'Oviedo. En aquest moment, doncs, els equips que baixarien serien Oviedo i Sant Feliu.
Exactament.
Tant, el Dominico, l'equip gallec en la que l'any que ve tornarà a jugar els germans Villares, mantindrà la categoria després d'aquesta victòria davant de l'Oviedo i tenint en compte que també el darrer partit el Dominico juga a Sant Feliu, un Sant Feliu que malauradament ha perdut categoria.
Anem ara al grup sud amb els resultats d'aquesta penúltima jornada. Lloret 3, Alhambra 2, Ribes 8, Alcobendas 1, Reus 4, Congrés 3, Taradell 5, Girona 7, Manlleu 1, Barça Atlètic 1, Olot 5, Palafrugell 3. Amb aquests resultats, la classificació ens deixa el Ribes, líder, ja nou equip matemàticament d'Hockey Lliga, i per darrere, doncs, mínimes distàncies. El Manlleu segon amb 42, 40 pel Girona i l'Olot. I fins i tot ja el Reus Deportiu, però això sí, sense opcions de poder pujar, que és cinquè amb 39. Per tant, Manlleu 42, Girona i Olot 40. I una jornada per davant, que serà ja la última. El Girona s'enfronta al Reus Deportiu, l'Olot visita l'Alcobendas i el Manlleu juga a la pista del Palafrugell.
Pues el que ho tindrà més difícil. Probablement serà el Manlleu el que ho tindrà més difícil en aquest desplaçament a Palafrugell, perquè doncs, en aquest cas el Girona juga en pròpia pista davant d'un Reus i aquest Olot a la pista del Covendres, que també és una pista favorable. Probablement, repeteixo, que el que ho tingui més difícil sigui l'equip del Manlleu. No diria que pràcticament té assegurada en aquests moments el seu partit per la lluita de les cenes, per la promoció.
I el que dèiem, categories catalanes, poca cosa, on hi ha hagut més moviment, sobretot a la primera catalana, on sí s'han jugat pràcticament tots els partits de la jornada, tot i que queden dos per disputar-se, el Vendrell Capellades i el Vilanova Noia. Aquests dos partits es disputaran dimarts al vespre. El que sí que s'ha jugat, doncs destaquem sobretot el Vilafranca Monjos, amb victòria dels Monjos per 3-4, que pràcticament ja li dona la permanència.
Sí, amb els Monjos sí, amb el Vilafranca encara el fa estar bastant a la part baixa.
Sí. A més, el cap de setmana del 24 i el 25 hi ha un important Vilafranca-Sant Cugat a la poliesportiva, penúltima jornada en què veurem. El Vilafranca s'estarà jugant encara, molt probablement, salvar la categoria. Anem amb la segona catalana, també es jugaven partits en aquest grup C, on el Riudebitlles sorprenia el Juneda i s'imposava per 2-1 a casa.
Una bona ajuda del Riudebitlles tant pel Sant Ramon com pel Cubelles.
Això sí, aquest proper diumenge a les 6 de la tarda, Sant Ramon-Riudebitlles.
Doncs bé, bon partit, però em refereixo que de moment, parlant del que s'ha fet, doncs aquest 2-1 del Riudebitlles davant del Juneda doncs és força important.
Doncs ara mateix, a dues jornades per la conclusió, Cubelles primer amb 69, Sant Ramon segon amb 67, els mateixos punts que el Juneda, però el Sant Ramon amb la baraix favorable està per davant dels lleidatans. Repetim, dues jornades per davant. I última categoria que repassem, la tercera catalana, aquí també pocs partits els que s'han jugat de la present jornada. De fet, de la 28 encara queda un partit per jugar-se, el Casal Espluga Noia, i ja s'ha jugat un de la següent.
Aquí s'ha d'explicar que aquests partits que no s'han jugat, el de Primera Catalana, el Vendrell Capellades i el Vilanova Noia, bé, és degut a que coincidia amb els campionats de Catalunya Júnior. I tant el Vendrell com el Vilanova Noies van poder posar d'acord, bé, amb alguna que altra dificultat, per ajornar aquests partits, perquè els seus jugadors, majoritàriament júniors, estaven jugant aquests campionats de Catalunya. Recordar aquests campionats de Catalunya, en categoria a la vi, el guanyador va ser el Barcelona, que es va imposar a la final amb el Mataró. En categoria júnior, el Barcelona es va imposar per 1-0 a l'Igualada, i en categoria FEM 13, Cerdanyola o Voltregà 2, per tant, l'equip de Sant Hipòlit, campió de Catalunya, i que en el FEM 17, Vilassana 0, Palau de Plegamans B 2, per tant, doncs, també campió d'aquestes categories, repetim, dels campionats de Catalunya. A partir de la setmana que ve hi haurà ja els campionats d'Espanya amb categoria infantil i juvenil, i quedarà per l'altra setmana l'Alaví i el Júnior.
Doncs fins aquí el repàs a la jornada. Recordem ja, doncs, recta final de la temporada, a punt pels play-offs de l'Hockey Lliga i també, doncs, aquestes promocions. Novè i desè lloc, també la interessant promoció de permanència, i pel que fa a la plata, acabar de decidir quins són els equips que pugen matemàticament, ja només quedaria un per saber, i el que es decidirà via promoció, també en les properes setmanes. A nivell local, també destacar novament que l'equip del Patí Vilafranca femení, el sènior femení, ja és equip de nacional, això ja es confirmava fa un parell de setmanes. Queden 4 jornades en aquesta categoria, on només caldrà veure quan es confirma també que l'equip acaba primer, tot i que sembla poc improbable que algú li esgarrapi aquesta primera posició. I pel que fa a l'equip d'Hockey Lliga, que ha perdut categoria a la plata, doncs bé, ara arrencar nou projecte, ja que el tècnic Guillem Pérez ja va viure el seu últim partit amb el partit a Igualada.
En Guillem Pérez, sí, amb el primer equip. Ara estàvem parlant de les noies. De les noies també teníem la Lliga Iberdrola, aquí també l'emoció per tot l'alt. Recordar una vegada més que aquí no hi ha play-off, com acabi la Lliga, el que queda primer quedarà campió. En aquests moments el Telecable, segon lloc pel Fraga, tercer lloc pel Vilassana i quart lloc pel Palau. Aquí també encara hi haurà molta emoció en joc. El que sí que també hi ha de la... es pot dir que l'equip madrileny de les Rosses és nou equip de la Lliga Iberdrola després de, per la temporada que ve, després de que la plata femenina, aquest equip ja tingui l'avantatge suficient matemàtica per ser nou equip de l'Hockey Lliga.
I al final de la setmana passada també teníem notícia a Sant Sadurní, que ha tingut uns dies molt moguts a nivell d'hoquei, sempre ho té, evidentment és una de les capitals d'aquest esport. L'any que ve, el 2026, la Copa del Rei, que es celebrarà a l'Ateneu. Ja després d'aquests 3 anys, no?, han estat a Calafell, doncs ara la Copa arriba a Sant Sadurní.
Amb motiu del 75è aniversari de l'equip del Noia, un esdeveniment en què es presentava el passat dijous, una notícia que ja es havia comentat, es havia desmentit, però finalment es confirmava, doncs, aquesta organització al pavelló de l'Ateneu. Per tant, doncs, la Copa és un dels millors espectacles d'aquest món del hockey, i en aquest cas, doncs, pels aficionats penedesencs ho tindrem a prop. A veure, el Noia ja com a equip organitzador quedarà classificat, el que vol dir que només hi haurà 7 places disponibles, i, per tant, doncs, esperar aconteixements. Ens queda encara força, força lluny.
Doncs amb això tanquem el repàs setmanal a l'Hockey Patins en aquest Esports 14. Recordem que dimecres, nova edició del Parlem d'Hockey Radiofònic, també televisiu, pel que fa a la ràdio, aquí amb el responsable, amb Josep Gomà, doncs, també a repassar, no?, una mica el que ha donat de si i el que donarà de si aquest esport.
Exacte, i farem un repàs de lo que donarà de si també per l'emoció que hi pot haver, doncs, amb aquests campionats d'Espanya que hi haurà, perquè amb aquests equips, tant del Barcelona com de l'Igualada, juguen jugadors vilafranquins, i per tant una mica també no els hi hem de perdre l'ull de veure com va les coses.
Doncs Josep Gomà, moltes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més i t'escoltem dimecres.
Molt bé, gràcies. Ens retrobarem, doncs, dimecres.
Gràcies, que vagi molt bé.
La mítica marca d'automòbils MG t'espera a Vilafranca i a Vilanova i la Geltrú. Vine a provar l'MG HS híbrid endollable amb 100 km d'autonomia elèctrica i emporta-te'l des de 199 euros al mes sense entrada. Gaudeix d'un SUV amb etiqueta zero i la comoditat d'un híbrid amb els avantatges d'un elèctric. Vine, consulta'ns i emporta't un regal al donar-nos el codi AutoCam MG. AutoCam Vilafranca i Vilanova. Telèfon 93 817 2000. Només fins al 30 de juny.
Doncs arribem al final del programa. Recordem, avui, Esports 21, a 9:15 del vespre. Molt interessant per repassar el que ha donat de si la penúltima jornada del futbol a casa nostra. Hagués estat també la penúltima de Lliga Elit, però dissabte tenia lloc aquest incendi en una fàbrica de Vilanova, el núvol tòxic que obligava a confinar diferents localitats del Garraf, també alguns municipis del Baix Penedès, i una de les primeres conseqüències va ser que un dels partits de Lliga Elit, que tenia jornada unificada, es suspenia, era el poble de Mafumet Vilanova, i a partir d'aquí ja doncs, es va decretar la suspensió de tota la jornada íntegrament, inclòs el Vilafranca Manlleu. La federació va obrir dues opcions pels clubs perquè escollissin, tenien fins ahir diumenge a la nit per votar si es jugava, si es recuperaven aquests partits, aquesta jornada de forma intersetmanal, dimecres, o jugar-la aquest proper cap de setmana, el dia 17, dissabte, i al final de Lliga endarrerir-lo una setmana més. Finalment va ser aquesta l'opció més triada. Els clubs van decidir que aquest proper cap de setmana recuperaria la jornada que no es va poder disputar i el cap de setmana del 24 l'última jornada que estava prevista inicialment per aquest dissabte 17. Per tant, aquest dissabte de Fires, al Municipal, a les 4:05 de la tarda, Vilafranca, Manlleu, es mantenen totes les condicions previstes per la setmana passada. Entrada gratuïta per residents a Vilafranca i comarca per donar suport a l'equip i mirar de confirmar la presència al play-off d'ascens i qui sap si arriba a l'última jornada amb opcions matemàtiques de lluitar per la segona posició, per la d'ascens directe. Això serà més endavant, ho comentaran també els companys de l'Esports 21 avui al vespre. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.